Els dissabtes a partir de les 10 del matí ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
El divendres, dia 10 d'abril, va tenir lloc un acte important i singular, doncs, en el que és la ciutat de Terrassa, que va ser la presentació de la candidatura de les esglésies de Sant Pere, conegut com la Seu d'Ègara, per tal que puguin ser declarades com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. L'acte va comptar, doncs, amb la presència del senyor bisbe de Terrassa, Monsenyor Josep Àngel Saïd Meneses, de l'alcalde de Terrassa, el senyor Jordi Ballart, i del rector de la parròquia de Sant Pere i prior de Santa Maria, mossèn Antoni Deulofeu, a més d'altres autoritats, tant eclesiàstiques com civils, representants d'institucions, d'associacions, de grups de Terrassa. L'acte va tenir com diverses parts. Una primera part més cultural, que va ser l'actuació de les colles castelleres, dels gegants, i la interpretació de la sardana La Seu d'Ègara. Va tenir després també lloc l'acte més institucional de presentació com a tal, que es va fer a l'església de Sant Pere. En aquest cas, doncs, es va presentar un vídeo que presentava, doncs, el motiu pel qual, doncs, es demana aquesta candidatura per ser declarat Patrimoni de la Humanitat, que en el fons és sobre el conjunt de les pintures murals del segle VI al segle VIII que hi han a les esglésies de Santa Maria i de Sant Miquel, que són úniques en el seu gènere en tot el món, i també el retaule petri de l'església de Sant Pere, que també està pintat, doncs, i és d'aquesta mateixa època. Després del vídeo van tenir lloc dos parlaments, el del senyor bisbe i el del senyor alcalde. Monsenyor Saïd Meneses, en el seu parlament, va destacar evidentment, doncs, la singularitat del conjunt. Va parlar sobre el concepte de cultura, segons el Concili Vaticà II, per recordar que, en el fons, el conjunt de les esglésies són expressió de la fe d'un poble, són edificades precisament per la lloança a Déu, per viure la fe, i com la fe, aleshores, genera també història, art i cultura, en el context, en aquest cas, d'una diòcesi pròpia com la diòcesi d'Ègara. Per la seva banda, l'alcalde de Terrassa, doncs, va explicar també, doncs, tot el procés que s'ha seguit per la preparació d'aquesta candidatura i el treball coordinat que, en aquest sentit, doncs, es realitza des de la parròquia, des del bisbat i des de l'Ajuntament, amb la creació de diverses comissions, per tal d'elaborar el dossier i preparar tota la documentació perquè la candidatura, doncs, pugui fer el seu camí. És un treball lent, és un procés llarg, que tot just acaba de començar, però es va destacar molt, sobretot, doncs, que és un procés que s'ha fet gràcies al treball coordinat de diverses institucions. El conjunt de les esglésies de Sant Pere, doncs, és patrimoni de l'Església, forma part de la vida de la diòcesi, és una parròquia, i com a tal la singularitat que té també artística i arquitectònica fa, doncs, que sigui una de les joies més importants que l'Església té a la ciutat de Terrassa. L'acte va acabar, doncs, a les afores del conjunt, amb un refrigeri conjunt, i després també va tenir lloc un acte també singular que va ser en diverses llengües, doncs, persones variades van expressar com el seu suport al que és la candidatura com a tal.
La carta de navegació.
Déu vos guard. El temps litúrgic de Pasqua és una bona oportunitat per endinsar-nos en el misteri de Crist, que és llum que il·lumina el misteri de l'ésser humà. Aquests diumenges pasquals em proposo comentar alguns punts de la meva carta pastoral per a aquest curs, que he dedicat a l'acció caritativa i solidària de l'Església. Però el seu centre i fonament és Crist, perquè l'Església és com el seu signe i el seu instrument eficaç en el transcurs de la història. El Concili Vaticà II parla de l'Església com a sagrament de Crist. La Constitució Pastoral Gaudium et Spes d'aquest concili ens ofereix una bona síntesi en el número 22. Diu així: en realitat, el misteri de l'home només s'aclareix veritablement en el misteri del Verb encarnat. Ell és la imatge del Déu invisible. Ell és l'home perfecte que ha restituït als fills d'Adam la semblança divina, deformada pel pecat. Com que en ell la natura humana ha estat assumida, no pas absorbida, per això mateix ha estat elevada a una dignitat sublim. Per la seva encarnació, el fill de Déu, en certa manera, s'ha unit amb cada home. Treballar amb mans humanes, pensar amb intel·ligència humana, obrar amb voluntat humana, estimar amb cor humà. Nascut de Maria Verge, es va fer veritablement un de nosaltres, encara que sense pecar. La plenitud de la vida de Crist és la seva Pasqua, la seva mort i resurrecció. Però aquest Crist, germà nostre, no és una figura que es queda en la història com un record agradable que ja ha passat. És el Crist vivent, el qui està present en l'Església cada dia fins a la fi del món, el qui actua en els sagraments. La vivència d'aquesta veritat és fonamental i és perenne, i l'hem de viure sempre, però més encara en aquest temps pasqual. Els evangelis ens descriuen, sobretot, l'amor de Crist envers nosaltres, que té la seva plenitud en el fet de donar la vida per la salvació de tots. Ell ensenya als deixebles que ningú no té un amor més gran que el qui dona la vida pels seus amics. Arribada l'hora de la passió, havent estimat els seus que eren al món, els estimà fins a l'extrem. Jesús manifesta la seva solidaritat en primer lloc pel fet de l'encarnació, compartint la nostra condició humana, fent-se home com nosaltres. Aquest amor solidari és present en tota la seva vida terrenal i es manifesta de manera particular envers els qui sofreixen, amb els cansats i afeixugats, i s'expressa de manera especial amb el seu sacrifici redemptor a la creu. Jesucrist és el bon samarità de la humanitat. Ve en la seva presència física a Palestina i en la seva acció misteriosa en els sagraments a salvar, a guarir, a omplir de vida. No ha vingut a condemnar les persones, sinó a salvar-les. He vingut perquè tinguin vida i en tinguin a desdir. El sentit de la vida humana consisteix, doncs, en experimentar la salvació de Déu en Crist, consisteix en obrir-se a l'amor de Déu i també en correspondre a aquest amor i compartir-lo amb els germans.
En aquest apartat de Llancem les xarxes, Calem les xarxes, ens trobem aquí amb Joaquim Florià, que ens anirà ajudant a anar a fons. Ens podries ajudar avui a poder entendre d'una manera més viva, més forta, més arrelada la nostra experiència? Per què és tan important la confessió dels nostres pecats, el sacrament de la penitència?
Una cosa important quan es parla d'aquest tipus de temes és l'experiència pròpia, no només la teoria i el que ha de ser i la norma, que ja està per ajudar i per guiar una mica, però s'entenen més les coses des de l'experiència pròpia, no? Clar, la penitència ve a ser un espai que un obre en la seva vida i en el seu cor per ser més conscient de Déu i d'un mateix. Aleshores és quan sorgeix espontàniament la penitència, perquè un veu la bondat de Déu i davant de la llum de la bondat de Déu es veu una mica més clar la pròpia misèria. I la penitència és posar-se en aquesta dinàmica doble, no? Per això podríem dir, per exemple, que en el sagrament de la penitència succeeix una il·luminació i una força. M'explicaré. La gent es pensa que anar a confessar és anar a dir els pecats, i és veritat. Doncs podem concebre el sagrament de la penitència com un lloc en el qual jo confesso, és a dir, expresso de cor, tres coses, però són tres coses que van com per ordre, eh? La primera cosa que jo confesso, quan m'apropo al sagrament de la confessió, que és aquesta abraçada del pare, oi?, que jo espero, com el fill pròdig, que torna, oi? Per això els confessionaris tenen la forma de caseta, eh? perquè torna a la casa del pare. Bueno, doncs la primera cosa que un penitent confessa és l'amor que Déu em té. Jo confesso d'una manera certa que Déu és un pare que m'estima. I això ha de ser una confessió, diguem, existencial, no només de cap o de cor, sinó jo vull sentir que Déu m'estima, o potser ho sento, o ho vull sentir més, no? Molt bé. Aquesta és la primera cosa i la més important. La segona és, jo confesso que vull estimar Déu, que vull respondre a aquesta crida que Déu em fa. Qui diu estimar Déu, diu portar-me millor amb el proisme, bueno, aquestes coses, no? Per tant, primera cosa que confesso, Déu m'estima. Segona, jo el vull estimar. I la tercera cosa, és a dir, en tercer lloc, el que confesso són, el que dic, són els meus pecats. Però els pecats que jo dic, que jo declaro davant del pare, oi? Pare, he pecat contra el cel i contra tu, ja no sóc digne de dir-me fill teu, que és el que diu el fill pròdig quan torna a casa. Quan jo dic els meus pecats, no els dic des del punt de vista d'una mena de fracàs del passat, que sí que ho ha sigut una mica, no?, perquè són els desamors, sinó que, a més, en el sagrament de la penitència succeeix una cosa molt, podríem dir, miraculosa, que és que dir els meus pecats no és tant un fracàs del passat, sinó un projecte de futur. Jo estic marcant un camí de futur. És a dir, si jo em poso davant de Déu i li dic, Senyor, tu m'estimes, jo t'estimo, i aquí ve la cosa, què puc fer, doncs, no per demostrar-te més el teu amor, sinó per ser més conscient de com m'estimes i de respondre més. Què haig de fer, no? Què haig de fer per canviar? El Senyor em dirà, doncs, mira el teu passat. I allò que la teva consciència et diu que has fet malament, doncs, vinga, tornem-hi, no? Per tant, jo quan dic els meus pecats, el que estic fent és un projecte de futur. Estic declarant el que jo sé que Déu espera de mi. D'acord que no ho he fet, oi? O d'acord que no he estat el cas. Però és aquesta declaració de futur i de projecte, no? Per tant, el sagrament de la penitència és un sagrament que m'obre un futur, curiosament.
I per què penses que ens costa tant, que costa tant esbrinar aquesta bellesa, aquesta boniquesa, aquesta força que té el sagrament?
Sembla, a mi m'adona la sensació, i així ho he vist de vegades, ho he viscut en la meva vida, potser aquesta mena de confessió pública sona una mica així, però com suposo que li passa a molta gent, de vegades tinc por de ser conscient i de saber fins a quin punt Déu m'estima. Tinc por. Tinc com covardia. Perquè jo sé que això m'exigirà una sèrie de coses que de vegades no vull fer, o no vull sentir. Que sí que, d'acord, que són meravelloses i són molt grans, però s'ha de ser valent, no només per confessar-se, sinó per entomar la vida, des de la confessió, des del saber que Déu m'estima i em veu sempre. Perquè, clar, és molt fàcil dir, ai, Senyor, que bé, et sento prop meu cada dia de la meva vida. Molt bé. I quan critico, i quan tinc mala bava, i quan sento ràbia amb algú, Déu també està al costat, eh? I també olora la meva ràbia i veu les meves intencions. I veu com de vegades dissimulo per semblar que no sé què, oi? I veu de vegades la meva hipocresia. És a dir, quan jo dic que bé, que Déu està amb nosaltres cada dia fins a la fi del món, vol dir cada dia, eh? A les dures i a les madures, a les verdes i a les rojas. Vull dir que està allà sempre, no?
Per tant, voldríem dir que un cert buenisme, en el fons, vol tapar la força, la intensitat del que veritablement és l'amor i de com Déu ens estima. Clar. I quan toquem fortament l'amor, ens agafa por perquè estem acostumats a les coses liquades.
Exactament, i tant. Hi havia un llibre molt bonic fa ja uns anys que deia deixa't prendre per Crist. I no és fàcil, eh? Perquè has de renunciar molt a tu mateix i a les teves coses i als teus projectes i allò que tu tens per bo, sabent i intuint que allò que Déu t'he preparat per tu és encara molt més bo. Però, noi, ens aferrem al nostre raconet, eh?
I com a sacerdot, el sacrament de la penitència, molts cops, en diferents dimensions, ha tocat el teu cor?
Pues i tant que sí, perquè, mira, ara suposo que no serà estrany dir, i potser també confessar, ja que parlem de la confessió, que de vegades hi han persones que venen al sagrament de la penitència i tens l'honor de confessar-los, podem dir així, i al final em sembla que esperaries que et donés l'absolució a ell, saps? Perquè dius, ostres, aquest ve a confessar amb aquesta profunditat, amb aquesta sinceritat, amb aquesta noblesa. I dius, carai, jo que n'estic de lluny. I resulta que el Senyor ha volgut que jo fos l'instrument del perdó d'aquest, oi? Però si hauria de ser al revés, això. I aleshores dius, canviem, vas a estudiar entre allà o fora, saps, una mica? Vull dir que el fet de com a sacerdot, això que has dit, el fet de viure l'experiència de la confessió d'altres creients, t'obre encara més a la misericòrdia de Déu i diu, que n'és de bo el Senyor que passa per damunt de la meva misèria i fa arribar la seva bondat i el seu perdó a aquell que ho necessita i el busca. I ho trobarà. No perquè aquest capellà sigui el millor o doni bons consells o el que sigui, sinó perquè és Déu mateix, no?, que travessa el cor d'un i arriba fins a l'altre.
Moltes gràcies. Tocant el que has dit, doncs podem dir, hem assaborit la glòria al nostre abast. Per tant, la confessió és també un pòrtic de la glòria. Gràcies, Joaquim.
A Déu siguin donades.
Com remem els nostres testimonis? Bona nit, Núria.
Bona nit, mossèn Toni.
I jo et demanaria, alguns malalts precisament t'han obert el cor per la manera de viure la seva malaltia?
Sí, perquè transmeten tendresa, transmeten pau, tranquil·litat i, sobretot, molt amor.
Podríem dir, per exemple, que pot passar que vagis amb una visita, visites el malalt i precisament el que queda amb més pau és el que visita el malalt que el malalt que està malaltó?
És possible, però jo crec que s'estableix una relació recíproca. És a dir, tan gratificant és visitar el malalt com que el malalt se senti visitat, perquè allà el que interessa és precisament els bons sentiments, que és recíproca. Ell les trobi bé i tu també.
Quan el malalt és molt de la família, per exemple, és la mare, per exemple, és la persona que constantment estàs amb aquella persona, què significa quan cada matí resulta que les teves mans, el teu fer, depèn una persona?
Doncs és una experiència molt gratificant i a la vegada molt, molt satisfactòria. Doncs saps que aquella dependència no la fas notar simplement perquè és la mare o és el familiar més directe i és el que realment vols fer, no, per ells. Vull dir, no suposa ni sacrifici ni suposa cap esforç. Al contrari, és molt gratificant.
Penses que a la nostra societat li costa moltíssim, moltíssim, moltíssim parlar de la malaltia? Solament sap parlar d'allò que cura la malaltia.
Bé, la paraula malaltia, especialment si estem parlant, per exemple, de malalties greus com el càncer, crec que encara existeix una mica de tabú parlar-ne, no? Però penso que és molt més satisfactori per tots nosaltres parlar sense embuts, parlar amb tota transparència. Doncs si hi ha un càncer de pel mig amb un malalt, el que importa és parlar-ne, perquè és també com una espècie de teràpia, per tots.
Però en l'ambient hospitalari molts cops te n'adones compte que hi ha com una esgarrifança davant del dolor. Que el dolor no sigui massa fàcil entendre'l, acceptar-lo, veure que el dolor mai s'ha de buscar, però que en el dolor també hi ha transmissió de molts valors.
Exactament, o sigui, el dolor es veu com una experiència negativa, perquè hi ha al darrere un patiment. Però si estem amb gràcia de Déu, aquest dolor no és tal, sinó més aviat és realment el pots traduir per amor, no? De dir, quan més amor i més a prop estic de Déu, menys dolor sento, per molt dolor que se senti física i mentalment.
I quan un pensa en la pròpia malaltia, quan la malaltia està molt a prop i les notícies que venen és tu, ara ets tu el que estàs malalt.
Bueno, viure-ho en primera persona, a Déu gràcies, no l'he tingut, però imagino que ha de ser molt difícil, en principi, primer, pels metges comunicar que la persona té una malaltia o pateix una malaltia greu. I la persona que ho rep sapigué que dintre de les quatre fases que hi ha de la malaltia, com una és l'afirmació i acceptació, és esforçar-ho i especialment encomanar-se a Déu per poder ser forta i tenir tota la fortalesa necessària per poder-la combatre.
Per exemple, quan et trobes en el decurs dels relats de l'Evangeli, són molts els cops que Crist està amb els malalts i a través dels malalts doncs transmet precisament molta i molta catequesis.
Exactament, perquè la malaltia, malgrat hi hagi el que hem comentat anteriorment, un cert distanciament a parlar d'ella, uneix moltíssim, no? Perquè amb el sofriment ens apropa a Déu. Som capaços de fer molts esforços per poder arribar amb ell, perquè és una forma de curar, d'estar bé, de sentir Déu a prop nostre i dintre nostre.
Segur que en aquest vespre ens estan sentint alguns malalts. I pensant que t'estan escoltant, què els hi diries?
Doncs el que fan sempre, que tinguin molta fe, que segueixin encomanant-se a Déu i que visquin la seva malaltia com un sacrifici per amor a Déu.
Moltes, moltes gràcies, perquè penso que amb aquest pòrtic d'aquesta conversa i d'aquest testimoni doncs som ajudats a viure la festa de la Mare Déu de Lourdes. És ben sorprenent la relació entre la Mare de Déu i els malalts.
Sí, totalment d'acord. Hi ha s'estableix una relació intrínseca entre totes dues. Per tant, encomanem-se molt també a la Mare de Déu, que és el mitjà per arribar a Déu.
I Lourdes, en aquest sentit, doncs, és un lloc privilegiat.
Exactament.
Recordes algun moment fort de la teva experiència a Lourdes?
Bé, la meva experiència a Lourdes, com sempre, ha sigut molt gratificant i també d'una unió total cap a la Verge i per arribar a Déu. I, per descomptat, per pal·liar tots els nostres patiments i sofriments.
Núria, de veritat que t'agraïm molt aquesta concreció i haver pogut parlar amb tu precisament aquest vespre. Gràcies.
A vostès.
Mar de Galilea. El ressò de la setmana.
El goig de pertànyer a la teva parròquia. Nascuts de les aigües baptismals, som membres de l'Església. Quins temps tan bonics ens ha tocat de viure. Un temps que ens parla d'un món molt necessitat de Déu, molt necessitat d'esperança i molt necessitat de l'alegria d'un Déu que estima els homes. Aquest és el Déu que anuncia l'Església i el Déu en el qual creiem, el Déu de Jesucrist. Igual que moltes famílies, pares, fills, avis, es reuneixen els diumenges per menjar i ho viuen amb alegria, també la família dels fills de Déu ens reunim cada diumenge a l'Eucaristia, en el banquet al que Déu ens convida. Potser no som conscients de l'alegria i del goig que suposa poder anar a missa. Ens trobem amb els nostres germans en el nom del Senyor. I així comencem cada Eucaristia, en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. En el dia de l'Església Diocesana celebrem que vivim la nostra fe en una parròquia concreta, en una diòcesi determinada, amb altres cristians de totes les edats i amb els sacerdots i els religiosos. Celebrem que ens presideix en la fe i en la caritat un bisbe. Estem cridats a experimentar totes aquestes alegries nascudes del baptisme en el si de la maternitat de l'Església. No vivim la fe en soledat, sinó en comunitat, al costat d'altres germans nostres. Com desentendre'ns de la nostra pròpia Església diocesana? Com no preocupar-nos per la nostra parròquia? A la parròquia hem rebut el do de la fe pel baptisme, que és el regal més gran d'amor, de misericòrdia, de comprensió, d'alegria que se'ns dona. Però el que hem rebut gratis, hem de donar-ho gratis. Necessitarà la meva parròquia alguna cosa de mi? Necessitarà catequistes? Necessitarà els meus coneixements professionals com a voluntari? Necessitarà que sigui generós amb els meus diners? Per això, participar en la teva parròquia és fer una declaració de principis. És reconèixer-nos fills de Déu, germans els uns dels altres, membres de la mateixa comunitat parroquial, inserida en la gran comunitat de la diòcesi.
Adéu-siau, que tornarem a remar.